Duros a quatre pessetes.
Doncs, escolta, sortim d'un jardí com el de l'ocupació i ens fiquem a un altre com el de l'habitatge, que la cosa està realment difícil per aconseguir un pis, ja sigui de compra, de lloguer... I és que la falta d'habitatge, tant de propietat com de lloguer, afecta a tota Europa. Està provocant un encariment dels preus. Evidentment, la pujada gran, important, dels tipus d'interès, doncs, tampoc està ajudant. La darrera setmana s'ha frenat la concessió d'hipoteques. Aquestes són les dades que surten del Banc Central. És avui més difícil que un banc financer sí, la compra d'un habitatge. Li volem fer aquesta i altres preguntes al Joan Carles Codina. Ell és soci d'Escoda Codina Advocats. Joan Carles, bon dia, benvingut al Duros a quatre pessetes.
Bon dia, moltes gràcies.
Doncs és la pregunta que volem començar a fer-te. És avui més difícil que un banc et financiï la compra d'un habitatge que fa un, dos, tres anys?
Efectivament, és més difícil perquè venim d'una època que no és gaire favorable, per tant, les famílies tenen menys diners a les butxaques, s'estalvia menys, però no perquè la gent no vulgui ser estalviadora, sí, perquè no pot. I, a més, en aquest moment que tenim ara, amb aquest nivell inflacionista brutal, que fa que la cistella de la casa ens costi molt més cara i, a més, ens han pujat els tipus d'interès, de tal manera que fa que, bueno, que les famílies, pràcticament moltes, visquin al dia i la capacitat d'estalvi s'estigui reduint. I això fa que, a més, com que han pujat els tipus d'interès, doncs, si tu vols adquirir una vivenda, com que, a més, tot i que sigui la teva vivenda habitual, doncs has de portar com a mínim el 20% del preu de la vivenda més els impostos de la compra, que estan al voltant d'un 10%, per tant vol dir que és un 30% el que costa la vivenda, doncs és pràcticament impossible.
Clar, 30%. Si volem comprar un pis de 150, 200.000 euros, doncs necessitem tenir 40, 50.000 euros en efectiu, pràcticament.
Exacte. Uh-huh. I això...
No està a l'abast de tothom avui dia.
És ciència-ficció.
Sí, sí, sí. Escolta, molt s'ha parlat d'aquesta llei de l'habitatge, de zones tensionades, d'aquesta llei que ha fet la Generalitat. Quins efectes està tenint això? Està pal·liant el problema o no?
Bueno, no. La veritat és que es va fer amb un bon fi, tot i que ja es va anar denunciant per part de molts experts i nosaltres també en el programa ho hem pogut dir diverses vegades. Jo, al final, el que fa és restringir més l'oferta, no? I per què? Perquè, clar, en el moment que una persona té un pis per llogar, si li obliguen, si li posen un tope per llogar-lo, doncs de vegades decideix doncs no llogar i el posa a la venda. Per què? Perquè li té més rentabilitat posar-lo a la venda que llogar-lo, assumint els riscos de vegades de que el pis doncs, que no paguin o de que el pis te'l deixin en mal estat, tenint en compte més que tenim una justícia que va excessivament lenta. Però el problema, com tu deies al principi, no només és d'Espanya, és de tota Europa. O sigui, ara s'està donant un còctel explosiu que conté diversos elements. La fiscalitat favorable d'alguns països per atreure empreses fa que en algunes ciutats europees pues, no hi hagi habitatges, no? I això està fent doncs, que els habitatges que tenen lloguer pues, pugui el preu d'una forma exagerada. Per exemple, a Berlín, que a més va ser un dels països de la Unió Europea que va iniciar aquesta mesura d'intervenir en el mercat del lloguer posant un tope, pues, està previst que el lloguer pugi doncs, un 30% d'aquí al 2025.
30%?
Sí, s'eternitza a trobar un pis. Amsterdam, que és una ciutat amb uns 800.000 habitants, per exemple, degut també a polítiques que treuen empreses, ha fet que allà s'instal·li Tesla, Netflix, doncs fa que actualment faltin 200.000 vivendes, fent que, a més, les pròpies empreses s'estan plantejant per retenir talent començar a comprar o promoure vivenda, que això, a més, fa que un agent que no estava previst que intervingués en aquest mercat també intervingués i això farà que es tensioni molt més. Ens anem a Dublín, per exemple, a Irlanda. Irlanda té una població d'uns 5 milions d'habitants i només té un parc de lloguer de 1.200 habitatges.
Wow.
A Zurich ja no et plantegis, tot i que són caríssims i que estan pujant de forma accelerada, no et plantegis buscar un pis de lloguer perquè no el trobaràs. La guerra del caner tampoc ajuda gaire. Pensa que això ha provocat un èxode massiu d'ucranians que, lògicament, fugen de la guerra, busquen la pau i se'n van doncs, a una ciutat que ha patit més en aquest sentit, és Estònia. A Estònia els lloguers han pujat un 22% i ha desplaçat a molts arrendataris a pisos molt més petits. Per tant, tendim a la precarització o bé a poblacions més petites al costat. És a dir, hi ha una situació que, en definitiva, si ho haguessin de resumir, és una alta demanda habitacional, una alta demanda per viure i una petita oferta. La petita oferta que ve reduïda perquè ja arrosseguem una escassetat d'obra nova, però a més el parc de lloguer pues, no està incentivat. O sigui, aquestes intervencions que ha fet l'administració, no només a Catalunya o a Espanya o a Europa, sinó en molts països d'Europa, no està ajudant a que realment doncs, aquests pisos que estan buits es posin en lloguer. No? I la tendència quina és? Que si no hi ha una intervenció de veritat, que és el que dic, pues, polítiques que afavoreixin la fiscalitat, perquè aquells que han de promoure pues, ho facin pues, motivats. Més seguretat jurídica, si no hi ha això, doncs el que estem veient a Europa és que tenim una precarització, és a dir, doncs hi ha diverses famílies que comparteixen un pis, per exemple. Subarrendaments comencen a incrementar-se els subarrendaments, un lloga un pis i comença a llogar per habitacions, i el que lloga l'habitació també la lloga. Comparteixen, ens han trobat casos que en una mateixa habitació doncs, a millor viuen dues persones, perquè tenen horaris diferents i el que fa és compartir el llit. No? Són situacions que ens recorden la postguerra. O sigui que...
Déu-n'hi-do. Home, suposo que molta gent que ens estigui escoltant, jove i no tan jove, que estigui intentant llogar o comprar un pis, si ha escoltat els darrers minuts del programa, dirà, mare meva, quin panorama que m'espera. I no sembla que la cosa hagi d'anar millor en absolut. No sé si els voldries donar algun consell.
La tendència no és que vagi a millor. Mm-hmm. La veritat és que això estem veient que bueno, pues, molts joves que es volen independitzar i ja no tan joves, no? Doncs tenen que tornar a casa dels pares perquè és molt difícil. No? Clar, el consell, bueno, hi ha zones doncs, rurals que s'estan quedant sense ocupació, doncs que allà els preus són molt més barats, però també és veritat que això és fàcil dir-ho, però després de totes que la realitat de feina doncs, també complica molt. No? Depèn del que vulguis fer, doncs és molt difícil poder fer compatible aquest tipus d'habitatge.
I ara que parlaves de zones rurals, hi ha un altre actor que també ha entrat en joc, que és el teletreball, que també ha fet que generi més pressió sobre el mercat de lloguer en certes zones on no hi ha tampoc oferta, el que ha provocat també un increment dels preus en zones on fins ara doncs, la cosa no estava tan cara, també estan pujant. Vull dir, ja no és només una qüestió de Barcelona ciutat, sinó de tot arreu.
Clar, perquè si tu pensa que les grans ciutats, Barcelona, per exemple, que parlaven, que ha pujat el preu del lloguer un 16%, no s'ha aturat. Què passa? Que això està... El preu puja perquè l'oferta s'ha anat reduint, no? I també és el que ha augmentat la demanda, perquè gent que abans podia comprar, ara no pot comprar. Mm-hmm. Doncs això fa que automàticament el preu pugi i si no, o que no n'hi hagi ja pis per llogar, llavors es desplacen les zones al costat, no? Això fa que els pobles del costat de Barcelona, que abans els preus estaven més baixos, però també hagin pujat, no? I, clar, és com una cadena, no? I al final el que estem aconseguint és que sí, a millor en una zona hem aconseguit que no pugi el preu, almenys formalment de lloguer, però pensem que després hi ha una sèrie de subarrendaments que això l'administració no pot controlar-ho, I aleshores el que estem aconseguint és que el preu de lloguer estigui pujant a tot arreu. És a dir, que estem, en el fons, el que hem aconseguit amb aquesta mesura és precaritzar la vivenda.
I que la gent vagi a buscar un pis de lloguer i al final acabi sent com una entrevista de feina on et demanen, vés a saber quantes coses, quantes nòmines, quin nivell de solvència, i al final et poses més nerviós que una entrevista de feina. En fi, Joan Carles, seguirem parlant del problema de l'habitatge, que doncs, per desgràcia sembla que tindrà cua. Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina Advocats, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies, Jordi. A reveure.